Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Una de cada tres escoles de Sabadell començarà el curs amb més de 20 alumnes per classe. Concretament es tracta del 35% dels centres del Vallès Occidental, que no podran seguir les indicacions mateixes d'educació. 150.000 alumnes esperen l'inici de curs d'aquest pròxim dilluns. De moment, en tres centres s'ha detectat algun cas positiu entre el professorat. Algunes escoles de Sabadell han demanat equipaments addicionals per complir amb les ràtios. Des de les 5 de la tarda està en marxa el curs polític amb el primer ple municipal després de l'aturada estiuenca. A part de portar a la sessió alguns tràmits administratius per impulsar promeses electorals o millores en la ciutat, el govern local s'haurà de mullar i explicar si vol donar el romanent de tresoreria a l'estat espanyol o se'l vol quedar. Esquerra Republicana, Ciutadans i, atenció, també Podem, suposen el pacte signat entre la Federació Espanyola de Municipis i el govern central. En canvi, semblava que la setmana passada el grup socialista ho veia amb bons ulls. I en esports, Juan Hernández i Gorka Guruceta han estat presentats aquesta tarda al Teatre Principal com a nous jugadors del Sabadell, tot en el dia que José Manzanera ha passat revista a l'actual plantilla del centre d'esports i el que queda per fitxar el programa Hotel Suís. El director esportiu ha avançat que el límit salarial dels arlequinats serà finalment de 4,2 milions d'euros. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix al centre de la ciutat, cel parcialment ennuvolat, uns 22 graus aproximadament de temperatura. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li demanem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica ha d'anar empitjorant durant les properes hores i pendents d'una pertorbació que s'ha de situar ben a prop de Catalunya que implicarà més inestabilitat a mesura que avanci la tarda. Tot i això, ja a hores d'ara trobem les primeres precipitacions que entren per la Costa Brava i s'endinsen en alguns punts de les comarques de Girona. De moment són poc destacables, però com diem, han d'anar més aquestes precipitacions durant les properes hores i serà aquí, cap a les comarques del nord-est, on aquí esperem pluges més destacables, més continuades, més extenses el que resta de jornada, però també esporàdicament durant el vespre-nit d'aquest dimarts la precipitació pot acabar afectant altres punts del país, especialment trams de la costa i del prelitoral. Localment poden ser fortes aquestes precipitacions. Tenim un avís en aquest sentit. També atenció amb les ventades a la costa i amb l'onatge, que també pot ser important, i tot plegat amb temperatures, això sí, lleugerament més altes. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Alguns trams complicats a les carreteres i autopistes que ens queden més a prop de la ciutat. Per exemple, a l'alçada de Barberà del Vallès, circulació amb retencions durant un quilòmetre en sentit sud a l'AP7. També, si torneu de Barcelona i ens esteu escoltant, sapigueu que hi ha circulació amb congestió a l'alçada del Nus de la Trinitat, en dos trams, concretament de 2,5 km i 3 en sentit nord, tornant cap a Sabadell. També circulació intensa ja cap a la B30 a direcció Girona i a l'enllaç amb la C58 a l'alçada de Cerdanyola del Vallès durant un quilòmetre. I en aquest mateix enllaç de la C58, però cap al sud, al cantó de Barberà, també un quilòmetre i mig aproximadament de circulació amb retencions. Si heu de continuar més enllà, sapigueu que més amunt de la C58 també circula amb retencions per arribar cap a Terrassa durant 2 quilòmetres. De moment, a la resta, tranquil·litat. el 35% de les escoles del Vallès Occidental no podrà seguir les indicacions d'educació i començarà el curs amb més de 20 alumnes per classe. S'havien d'incorporar en 44 efectius estructurals més als centres educatius de la comarca i 22 dotacions més pel que fa a l'educació inclusiva. Finalment, aquests s'hi sumaran 744 professors més, que formen part del paquet especial que Educació ha creat per atendre les necessitats derivades de la Covid-19, unes xifres que queden lluny de l'objectiu de la ràtio de classes de 20. D'aquests mestres, 118 aniran a instituts públics, 506 a escoles i instituts d'escola i 120 a centres concertats. La majoria de centres educatius de la comarca han utilitzat els espais propis per complir amb les ràtios marcades i no han sol·licitat equipaments addicionals. És el cas, en canvi, de l'Institut de Sabadell, que sí que ha demanat 4 aules del centre cívic que té a la vora per poder anar-hi pel matí. Altres escoles, com la Trama o la Riba Tallada, han sol·licitat fer l'hort del pati amb places públiques. D'altra banda, en 3 centres s'ha detectat algun positiu entre el professorat. Aquests professionals haurien contret la malaltia en l'àmbit familiar i ja estan fent la quarantena. La previsió és que aquestes escoles també puguin començar el curs dilluns vinent. El departament diu que s'està formant a professors i equips directius en la prevenció, gestió de casos i, a més, es faran 60.000 cribratges als centres de la zona. El director de Serveis Territorials d'Educació a la Comarca, Jesús Vinyes, diu que les escoles s'han d'obrir.
Fa una obertura d'escoles no per temes educatius exclusivament, sinó també relacionat amb tot el que seria l'àmbit comunitari. Aquest és l'element essencial del tema. Les escoles s'havien d'obrir per l'educació dels infants, dels joves, dels adolescents, però alhora era una necessitat comunitària.
En alguns centres es contempla la possibilitat d'habilitar aules com a espais de menjador. Des d'Educació hem de valorar quin increment de monitors pot suposar aquesta mesura. Com a novetat s'incorporen 10 educadors socials, que fins ara no n'hi havia. Aquest curs a la comarca hi haurà 155.000 alumnes. Educació adverteix que hi haurà contagis a les escoles. I d'altra banda, avui ha començat el període de familiarització a les escoles bressol municipals, que seran 100% presencials per aquest curs. Les ràtios no superaran els 20 infants per aula i es prioritzaran les activitats a l'aire lliure. Per donar resposta a l'increment de professionals i material, s'ha incrementat la despesa en 150.000 euros.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El ple municipal ha aprovat 2 modificacions en la qualificació del sòl de 2 descampats perquè el govern de PSC i Podem pugui complir algunes de les seves promeses electorals. Es tracta del descampat de l'Eix Macià, on s'hi vol construir una escola de música i un conservatori municipal. Uns projectes, però, que han quedat al calaix per culpa de la Covid-19. Pel que fa al segon espai, són uns terrenys del carrer Hongria on s'hi ha de construir un pavelló pels marinals i fins i tot un equipament educatiu pel mateix barri. Només hi ha votat a favor el PSC, Podem i Junts per Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La resta de forces han reconegut les necessitats d'ocupar els 2 solars, però discrepen en els projectes que el govern hi vol instal·lar. Per aquest motiu, el seu vot ha estat d'abstenció. També han coincidit en els objectius, però no en les formes, en un altre punt proposat pel govern. És el que fa referència a demanar a la Diputació que el Parc Natural de Sant Llorenç ampliï els seus límits per incloure el nord de Sabadell, com ara el bosc de Can Déu o el torrent de Colobrers. Tots els grups s'han mostrat a favor de protegir més i millor aquests espais naturals, però des de la Crida, per exemple, Matías Serracant ha demanat que es busqui el consens en aquesta proposta.
Aquesta proposta en genera 1.000 interrogants. On acaba aquesta ampliació que plantegen? Protegirem el bosc de Can Déu, però no els camps i boscos que queden a l'altra banda de la carretera Mata de Pere, Can Ostrell. Protegirem el torrent de Colobrers, però no Tocores, i el riu Tort, i el riu Ripoll, i Salut, i Santiga, perquè no els incloem també? I el pla especial del Parc Agrari com queda? Al nostre entendre, ho dic així de clar, caldria retirar aquest punt i treballar-lo per aconseguir una proposta viable, factible, vinculada amb la realitat del territori agroforestal de la Plana del Vallès.
Un altre dels punts destacats de l'ordre del dia ha estat el canvi dels usos dels centres cívics perquè puguin ser utilitzats com si ho fossin altres equipaments municipals, per exemple, sales d'actes de les biblioteques o dels museus. La tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, ha celebrat que les entitats en siguin les beneficiades.
Pensem que necessitem fer una modificació del reglament que correspon a una necessitat, no?, que aquests espais són susceptibles també a ser utilitzats per les entitats i les associacions de la ciutat perquè les puguin fer servir per fer les diferents activitats que ells considerin, i en aquest cas nosaltres creiem que és essencial perquè els equipaments cívics són precisament equipaments municipals, que l'objectiu que tenen és oferir uns espais que puguin ser utilitzats pels ciutadans i per les ciutadanes de Sabadell.
Ara bé, el més calent és a l'Aigüera. Un dels punts forts del dia serà arran d'una moció que presentaran Esquerra, Ciutadans i Podem en contra que l'Ajuntament cedeixi el seu romanent de tresoreria a l'Estat. La setmana passada semblava que el portaveu del PSC, Pol Gibert, s'hi posava bé. Veurem si avui concreten la seva posició. Recordem que Sabadell donaria prop de 6 milions i mig d'euros, que es tornarien en 10 anys, a canvi de poder disposar de 2,2 milions d'un fons extraordinari que es crearà per part del govern espanyol.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Parc Taulí té tota la infraestructura a punt per si l'augment de casos s'accelera i es necessiten més llits per atendre malalts Covid. Així ho ha afirmat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio el director general de la corporació, el doctor Joan Martí. Els indicadors apunten que la situació epidemiològica a Sabadell no evoluciona bé. La velocitat de reproducció del virus és ara mateix de 1,18%, mentre que el nombre d'ingressats Covid a l'hospital ha augmentat en una vintena des de divendres i ara hi ha 70 pacients hospitalitzats. El pla de contingència del Taulí ja està activat, però ara mateix es troba en fase 0-1, és a dir, que la pressió assistencial es manté baixa. A hores d'ara, la novena planta sencera està dedicada a l'atenció Covid i ja s'ha obert la quarta, on hi ha una quinzena de malalts. L'escenari, però, podria canviar si el nombre de pacients hospitalitzats creix per sobre del centenar, quan l'activitat assistencial ordinària patiria restriccions. En tot cas, entre divendres i dilluns, l'Hospital Sabadellenc ha reportat 39 diagnòstics nous, 26 ingressos i dues defuncions, les primeres des que va començar el mes de setembre. El doctor Joan Martí ha assenyalat que, de moment, la situació es manté estable.
Amb els recursos normals podem seguir absorbint tant el malalt Covid com els malalts, diguéssim, ordinaris o no Covid, no? Fins ara, a urgències hem tingut alguns dies una mica pressionats, però anem sortint. Hem pogut mantenir l'activitat quirúrgica amb normalitat, tal com s'havia previst. De fet, vam dissenyar un programa per fer activitat extraordinària, bàsicament de malalt sense ingrés, i hem fet 300 intervencions que habitualment no fem en el mes d'agost.
El director general de la corporació ha tornat a recordar que l'ús de la mascareta i la distància social són dues de les mesures més efectives per contenir el virus i ha demanat fer molta bondat. Ara bé, Martí confia que la vacuna pugui esdevenir la principal esperança per frenar els contagis i erradicar el coronavirus.
Possiblement sigui la gran solució, però també haurà que veure com es comporta la vacuna. O sigui, evidentment, ja dono per fet que en el moment que es comercialitzi estarà suficientment testada i, per tant, serà una vacuna segura, però el que no se sabrà encara segurament és quant de temps dura el seu efecte, no? Tots sabem que hi ha vacunes que te la posen i fins al cap de 10 anys o més no t'han de fer un recordatori, i altres que són de molta menys durada. Llavors, en aquest sentit, també es anirà aprenent sobre la marxa. Que tot els sembla que cap al gener-març a gener-febrer estarà disponible aquestes vacunes.
A l'espera de conèixer com evoluciona la pandèmia i quan arribarà la vacuna, es mantenen actius recursos com l'Hotel Verdi, una part del qual s'ha medicalitzat durant l'agost, i l'Hospital Temporal Vallès Salut, instal·lat a la pista coberta d'atletisme. I els sanitaris del Taulí estan preocupats, sobretot per la incertesa de no saber què passarà amb l'evolució de la pandèmia. Un estat anímic que també es nota entre els pacients a qui els està costant recuperar la seva activitat habitual. Així es desprèn de les explicacions que els membres de la unitat post-Covid de l'hospital han donat al programa al matí sobre el seu funcionament. La unitat multidisciplinar ha nascut per fer un seguiment dels pacients que han patit d'una manera més greu la malaltia, hagin estat a l'UCI o no, i que de fet encara en tenen seqüeles. Amàlia Moreno, neumòloga del Taulí i responsable de la unitat post-Covid, assegura que calia un seguiment dels malalts que havien passat quadres greus.
Durant el pic de la pandèmia, al març i a l'abril, doncs ens vam adonar que hi havia molts malalts que sortien, doncs, havien estat molt greus, i necessitàvem fer un seguiment d'aquests malalts un cop marxaven a domicili, no? Sobretot malalts que havien estat ingressats a l'hospital en pneumonies, malalts que havien estat a la UCI, malalts que havien estat realment molt greus, i per això vam decidir, doncs, muntar una unitat de cara a donar, sobretot, sortir d'aquests malalts més greus que havien sortit
D'aquesta manera es van poder conèixer i seguir l'evolució de les seqüeles que la Covid-19 anava deixant. Es tracta de 1.600 malalts que van ser ingressats, 3.000 positius a tota l'àrea de referència del Taulí. Ara un centenar d'ells necessiten un seguiment i responen a tres perfils. Malalts que han estat greus i se'ls cita perquè van passar una pneumònia bilateral greu i que han necessitat ventilació mecànica, pacients que arriben des de l'atenció primària perquè no acaben de millorar i també els professionals de la salut que tenen símptomes persistents. És massa aviat per saber com acabaran les seqüeles, però en un percentatge petit dels pacients podria ser que els efectes fossin permanents. El doctor Eduard Monsó, pneumòleg del Taulí, va ser també un dels primers pacients de Covid-19.
No vaig ser només jo, sinó hi va haver altres companys i companyes que es van contagiar previsiblement en entorn hospitalari, no? Uh-huh. En un moment en què hi havia molts malalts que tot just estàvem començant a muntar l'operatiu d'assistència i de protecció, i en aquelles primeres dues setmanes van produir contagis.
El doctor va estar 15 dies ingressat i un mes i mig de baixa. No ha notat seqüeles permanents després de superar la malaltia i els seus efectes. Els sanitaris preveuen que quan es comenci a fer més vida en ambients tancats, la possibilitat de contagi augmentarà.
Notícies vespre.
La 12a edició de l'Ambassat ja ha ajornat fins l'estiu de 2021. Els organitzadors del Festival Independent del Vallès han pres la decisió en constatar que el certamen no es podria fer en condicions normals el mes d'octubre. És el segon ajornament que pateix l'Ambassat, que s'hauria d'haver celebrat inicialment el juny passat i que es va traslladant al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre per la pandèmia. El canvi de data s'ha fet públic avui, així com també que el grup Manel es mantindrà com a cap de cartell del festival, que es farà l'11 i 12 de juny de 2021. Les entrades adquirides fins al moment seran vàlides pel certamen de l'any vinent, que podria patir canvis en el cartell. Així ho ha avançat en declaracions al Notícies Migdia el director de l'Ambassa, Arnau Solsona.
Aplaçar el que seria el gran cap de cartell, que és Manel, d'aquest any per l'edició de l'estiu del 21, però això no vol dir que exactament tota la programació la trobem exactament calcada al 2021, ni que, bueno, estem treballant per poder fer alternatives de petit format a aquesta tarda de Sabadell.
Malgrat que per gaudir de l'Ambassa t'haurem d'esperar fins a l'estiu que ve, Solsona ha assegurat que ja estan preparant altres iniciatives entre aquesta tardor i la primavera. Això vol dir que algunes de les actuacions programades inicialment dins el certamen es podrien traslladar. Els organitzadors del festival ho aniran desvelant en les pròximes setmanes. A banda dels Manel, altres de les propostes destacades eren Javier Amena, Pongo, Los Pilotos, Núria Graham o Ferran Palau. I l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruzafont troba a Sabadell les restes més antigues d'Europa d'una espècie de dinoteri, un mamífer que fa un milió d'anys que es va extingir i que està remotament emparentat amb els elefants. Aquestes restes van ser trobades entre els anys 2008 i 2011 durant la construcció de la Ronda Oest a Sabadell. Es van trobar 26 dents que han estat determinades com les restes més antigues d'aquesta espècie de proboscidi a tot el continent europeu, que ja daten de fa entre 9,1 i 9,4 milions d'anys. Aquest mamífer apareix fa 17 milions d'anys a l'Àfrica, des d'on es va desplaçar cap a Europa. Com dèiem, són semblants als elefants, tot i que són molt més grans, amb les cames més llargues i el que anomenem ullals, que en realitat són dents incisives cap a dins en lloc de cap enfora. Isaac Casanovas, investigador de l'Institut Català de Paleontologia, ha explicat per què a Sabadell es troben tantes restes paleontològiques.
Tampoc hi ha tants llocs on hi hagi les roques ideals per trobar-ne, i en aquí, doncs, en la zona del Vallès, entre Sabadell, Terrassa, Sant Quirze, tota aquesta zona, doncs es donen unes condicions que, bé, es van preservar moltes restes i hi ha nombrosos jaciments. I a més, com que estem fent obres tota l'estona, doncs van sortint a la superfície, perquè, ja t'ho dic jo, seria molt més difícil de trobar tot això si haguéssim de caminar per la muntanya, on tens vegetació que t'ho tapa i tot.
De fet, durant la construcció de la Ronda Oest es van trobar més de 1.200 restes fòssils de vertebrats i durant les obres del polígon de Can Roqueta es va rescatar un dinoteri pràcticament sencer que es pot veure al Cosmocaixa de Barcelona. Repassem altres notícies de manera més breu. 18 positius de coronavirus al centre Bauma de la Fundació Privada Atendis. Aquest cap de setmana l'entitat ha confirmat un rebrot entre els seus usuaris i professionals. Elisabet Sallent, directora dels Serveis Generals de la Fundació, n'ha donat més detalls al Cafè de la Ràdio.
Entre divendres i el cap de setmana es van donar 18 casos positius. El primer en un inici eren 10, ara en són 18, i 4 d'ells estan derivats a l'Hospital Taulí. Aquests 4 que estan derivats estan estables, es mantenen estables.
El centre Bauma de la Fundació Atendis té una 60 d'usuaris que estan repartits en 3 sectors. El brot hauria afectat principalment un dels grups, tot i que s'ha detectat un positiu en un altre sector que està en aïllament. Es desconeixen les causes de les infeccions. I la policia municipal ha identificat més d'una 50 de persones durant les nits de no festa major. La majoria de les actuacions es van fer perquè els identificats participaven en botellades a la via pública. L'actuació més destacada va tenir lloc la matinada de diumenge a la Roureda, quan es van denunciar una 20 de persones. La resta de dies no hi ha hagut incidents destacats. El tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ho atribueix a la feina prèvia de conscienciació que s'ha fet.
Crec que ha sigut un gran exemple de conscienciació i responsabilitat de la ciutadania de Sabadell. Una conscienciació i una responsabilitat que hem fomentat des de l'operatiu proactiu que hem organitzat des de Policia Municipal en el recursament d'entitats com la FAP, la Federació d'Associacions de Veïns, en aquesta participació activa per part d'aquesta federació, hem impulsat la conscienciació i hem impulsat la responsabilitat, així com els operatius que hem fet d'educadors al carrer, de punts lila, així com la participació de Creu Roja.
A banda del dispositiu a la via pública, durant els últims dies la policia municipal també ha reforçat la vigilància en els locals de restauració per tal que es compleixin les mesures anti-Covid.
Vols fer un cafè amb nosaltres?
Al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzada de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. Analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians. Tot i molt més, cada dia de 9 a 2 quarts de 12.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Un quart i mig de 8 del vespre. Moment dels esports.
Notícies vespre.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ha presentat aquesta tarda dues de les seves noves incorporacions, Juan Hernández i Gorka Guruceta. Per tercer cop en els últims dies, l'acte ha servit per enllaçar l'equip arlequinat amb algun dels centres culturals de la ciutat. Avui l'escenari d'aquesta presentació, i mai millor dit, ha estat el teatre principal. Allà el murcià Juan Hernández s'ha referit així a la manera de fer del seu nou entrenador, Antonio Hidalgo.
Las sensaciones son buenas, ¿no? Adaptándonos un poco a la idea del míster, ¿no? Cogiendo conceptos, pues y cada día que pasa, pues vamos adaptándonos un poco mejor al grupo y desde el primer momento la entrada de los compañeros, tanto del míster, ha sido muy, muy acogedora y la verdad que muy bien.
Guruceta, per contra, ha dit que està centrat en fer-ho bé a Sabadell i que no pensa en l'opció de recompra que s'ha guardat l'Atlètic Club. El davanter basc reconeix que les primeres sensacions a Sabadell han estat positives.
La verdad es que me encuentro bien, cogiendo ritmo, que es lo más importante ahora mismo en estos partidos que nos tocan esta semana, y integrarme lo más rápido posible con los jugadores de la plantilla. La verdad es que hay un grupo increíble, se ve, porque desde el primer día que he estado la gente muy, muy amable, muy bien, y eso es muy importante.
Tots dos van debutar com arlequinats a la segona part de l'amistós contra el Huesca divendres passat. Dels 7 fitxatges ja confirmats, només falta per ser presentat Pierre Cornu. I avui estrenem temporada a Ràdio Sabadell. El primer hoste que ha passat pel programa Hotel Suís ha estat el director esportiu del Sabadell, José Manzanera, que ha confirmat quin és el límit salarial del centre d'esports. La Lliga de Futbol Professional l'ha fixat en 4,2 milions d'euros, xifra que es pot anar ampliant si va a l'alça, per exemple, el número d'abonaments. Per aquest motiu, Manzanera ha demanat als arlequinats fer un esforç.
El que queremos intentar es aumentar esa cifra y que la única forma de aumentarlo es o bien con contratos de patrocinio o bien con nuestra gente. Así que más que nunca lo que necesitamos es que los socios, los fieles, toda la gente que nos rodee, toda la gente que crea el club, que se anime y que nos apoye, porque desde el momento en el que lo hagan va a ir directamente a que nosotros tengamos mejores herramientas para hacer una mejor plantilla.
El màxim responsable de la parcel·la esportiva també ha dit que han renovat l'esquelet de l'última plantilla perquè es mereix estar a la segona divisió i perquè formen una gran pinya i tenen assimilat l'esquema tècnic d'Antonio Hidalgo. Sobre el que resta de mercat, Manzanera prioritza un davanter, però sense perdre de vista la resta de posicions.
Borja Guruceta puede jugar en diferentes posiciones en el ataque. Entonces, al final, nosotros la idea es reforzar con un perfil que pueda adaptarse a diferentes posiciones en la parcela ofensiva. Y a partir de ahí también seguir en una evaluación continua de posibles incorporaciones a la hora de mirar a ver a nivel del centro del campo, a nivel de la defensa, cómo va desarrollándose toda esta pretemporada o las primeras incluso jornadas de liga.
El director esportiu arlequinat també ha dit que el factor clau a l'hora de tancar incorporacions ha estat trobar jugadors que creguin que poden créixer i donar el seu màxim nivell al Sabadell, i no pas futbolistes que simplement vulgui seguir jugant a segona A i prou. I tanquem la informació relacionada amb el centre d'esports amb un nom propi, el d'Antonio Romero. Després d'un any en blanc per culpa d'una lesió de gravetat al genoll, el sevillà s'erigeix ara com una de les alternatives al mig del camp pel primer 11 d'Antonio Hidalgo a la Lliga. Amb Adri Cueva sortint de lesió i Àngel Martínez sancionat, l'andalús té opcions de jugar d'inici d'aquí a 10 dies a Vallecas contra el Rayo. De moment, Romero es felicita per haver deixat enrere el calvari de les lesions.
La verdad que estoy muy contento, muy feliz por haberme recuperado bien y... que el regreso sea en segunda división, pues bueno, es un plus que hay que añadirle, y bueno, lo único que me queda es seguir preparándome bien para estar en las mejores condiciones para que el míster pueda contar conmigo.
El migcampista ja va tenir minuts divendres passat en l'amistós jugat contra el Huesca i demà podria repetir en el partit d'entrenament que els arlequinats jugaran a porta tancada a partir de les 10 del matí a Sant Oleguer davant el Badalona. Judit Ignacio ha anunciat la seva retirada. La nedadora sabadellenca plega els 26 anys després d'haver estat olímpica dos cops i d'haver obtingut 5 medalles internacionals. Especialista en papallona, la capitana fins ara del Club Natació Sabadell va ser plata el 2014 a l'Europeu de Berlín i bronze dos anys més tard al de Londres. També té al seu palmarès una doble medalla d'argent als Jocs Olímpics de la Joventut de Singapur 2010 i una hora al Mundial Júnior de Lima 2011. Ignacio ha anunciat la retirada en un comunicat a les xarxes socials en el qual ha dit, literalment, que cal trencar la bombolla abans no et trenqui ell a tu, i també que créixer és aprendre a acomiadar-se. Entre els agraïments, la sabadellenca ha esmentat de manera directa tres dels entrenadors que ha tingut, Eloi Gómez, Fred Bernús i Barkis Worski. I superat el dia de descans al Tour, avui la ronda francesa ha arribat a la desena etapa, un dia pla en el qual la victòria s'ha resolt a l'esprint en favor de l'irlandès Sam Bennett. David de la Cruz ha entrat a 10 minuts del guanyador a l'illa de Ré i ha perdut alguna posició a la general. Ara el ciclista sabadellenc és al lloc 146, a gairebé dues hores i mitja del líder que segueixen l'eslové Roglic. El més destacable al Tour en les últimes hores han estat els resultats de les PCRs a les quals es van sotmetre ahir. Cap corredor ha donat positiu, però sí quatre membres dels equips Ineos, Mikkelton, Cofidis i AG2R, així com el director de la cursa, Christian Prudhomme. Demà també s'espera una arribada a l'esprint. El pilot deixarà el litoral atlàntic per anar cap a l'interior. L'etapa de 167 quilòmetres i, en final, a Poitiers no presenta cap dificultat. El palista sabadellenc del Girbau Vic, Jordi Carceller, s'ha adjudicat la cinquena edició de l'Open Santi Vidal de tenis taula per veterans. A la final va guanyar un altre sabadellenc que competeix per un equip de fora, Agustí Martín del Parets. Faltava el guanyador dels últims 3 anys, Pere Veis, i Carceller, campió de la primera edició, va aprofitar-ho per endur-se el gat a l'aigua. L'àrbitre de la final, als seus 90 anys, va ser l'homenatjat Santi Vidal, jugador en el seu dia de tots els clubs de tenis taula que han existit a Sabadell. La nova normativa pel coronavirus, que obliga els jugadors a no canviar de costat de la taula, el va sorprendre.
Bé, el que passa que anava una mica distret, perquè em pensava que havien de canviar de banda i ara això és més modern. M'he trobat una mica, dic, hòstia, veig que no canvien de banda, dic, hòstia, que això dic, ja no és com abans, tu. Ai, que és un cop a l'any que el llevaré i ja no sé com està la llei, tu.
Anècdotes al marge, el torneig va plegar un cop més alguns dels millors jugadors veterans de Catalunya, com ara els palistes del Natació Sabadell, Joan Beix i Ferran Huguet, tercer i quart respectivament. El president de la comissió de tenis taula del club, Jordi Oms, es mostra així de satisfet.
Molt bé, molt contents de la resposta i de la participació. Són ja 5 edicions del torneig Santi Vidal de veterans, amb un nivell mitjà força competitiu i força alt, i estem contents de poder-ho fer i amb ganes de seguir-ho fent.
Aquesta setmana tornarà a haver-hi competició Canllong, en aquest cas femenina, amb la disputa del Memorial Encarnació Romero. Ho deixem aquí, el Notícies Vespre s'acaba. Tornem demà a les 9 del matí al Cafè de la Ràdio. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.